Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
El pla de mobilitat del Vallès ja és una realitat. Després de mesos de converses entre administracions i entitats del territori, ara entra en la fase d'exposició pública. Es donen a conèixer totes les necessitats del Vallès Occidental i l'Oriental en matèria de transports, connexions i infraestructures. L'objectiu és que les administracions competents, des de la Generalitat fins al govern espanyol, passant pels ajuntaments i consells comarcals, tinguin un full de ruta. Al programa El Cafè de la Ràdio he parlat amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Isidre Gavín, qui ha explicat què inclou aquest pla.
Infraestructures, els intercanviadors, naturalment que sí, inversions que puguin afectar qualsevol mode de transport, autobús, ferrocarril, aparcaments disuasius, per exemple, també el tema de les tarifes del transport. Això és evident que aquest pla no treu de que es van fent coses i hi ha coses que estan passant, i per tant la T-mobilitat està venint i la T-mobilitat serà una de les eines que disposarem en relació amb això.
Ara falta saber qui pot pagar què i sobretot quan. El pla inclou una gran varietat de mesures per facilitar la mobilitat en una zona on es produeixen cada dia 845.000 desplaçaments interns i 580.000 cap a Barcelona.
Titulars.
Altres informacions que tractarem en el dia d'avui. El CDR, acusats d'encadenar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 23 de febrer del 2018, dos dels quals sabadellencs, aleguen que van fer ús del seu dret de protesta pacífica contra l'article 155. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, així ho han apuntat avui a la Ciutat de la Justícia, coincidint amb l'inici del judici en el qual s'enfronten a penes d'entre un any i dos anys i mig de presó per delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu a l'autoritat.
I des d'avui ja podeu trobar a les llibreries la nova novel·la de la periodista sabadellenca Gemma Ruiz.
Parlarem amb ella enmig d'aquest informatiu per saber de què tracta aquest Calauen Link, que s'acaba de publicar després de l'exitosa Argelagas.
I en esports, la Nucía, el rival diumenge del Sabadell, es posa al dia avui al grup 3 de segona B.
L'equip alacantí rep a partir de les 6 el Lleida Esportiu per disputar els 75 minuts pendents del partit, pendent ajornat en el seu dia pel mal temps. Ho fa, a més, envoltat de polèmica. L'expliquem a partir de les 2 al programa Hotel Suís, on també escoltarem el davanter l'equinat Boris Garros.
Tot això, entre altres coses, amb la companyia del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Graus ara mateix a Sabadell, un sol net amb tot el cel clar. Volem saber quina és la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Dolors Ballart què ens espera.
Hola, molt bon dia. Hem recuperat l'ambient de ple hivern arreu del país, però en conjunt amb una jornada marcada pel sol, només amb alguns núvols prims a les comarques de Girona i encara també amb vent de component no reforçat a la zona de l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i a cotes altes del Pirineu. En conjunt aquest vent anirà fluixant al llarg de la tarda i fins i tot a l'àrea sud, a les Terres de l'Ebre, podrà girar a component sud demà. De moment, pocs canvis, temperatura semblant a la d'avui, tot i que a les comarques del nord-est del territori, a la zona de l'Empordà sobretot, i a les comarques de les Terres de l'Ebre, on ja no esperem un vent tan marcat, esperem que baixin una mica. Del centre del dia es mantindran semblants una mica més altes al nord-est del país. Demà, en conjunt, un dia que també vindrà marcat per l'ambient assolellat, alguns núvols, com a molt, al terç sud del país, núvols baixos que al llarg del matí podrien estendre en d'altres sectors de la meitat sud del litoral. Malgrat això, seran força trencats durant les hores centrals de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment ara de conèixer com estan funcionant els principals transports públics del país. I per això anem fins al Transmet i li preguntem al Borja Mariano. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes. S'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot del moment del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia. Pel que fa a la situació al trànsit viari, de moment tranquil·litat absoluta i que duri.
La notícia del dia.
El pla de mobilitat del Vallès ja és una realitat després de mesos de converses entre administracions i entitats del territori. El document que s'acaba de posar en exposició pública inclou totes les necessitats del Vallès Occidental i l'Oriental en matèria de transport, connexions i infraestructures. Tot plegat amb l'objectiu que totes les administracions competents, des de la Generalitat fins al govern espanyol, passant pels ajuntaments i també els consells comarcals, tinguin un full de ruta carent.
El pla inclou una gran varietat de mesures per facilitar la mobilitat en una zona on es produeixen cada dia 845.000 desplaçaments interns i 580.000 cap a Barcelona. La construcció de noves infraestructures és una d'aquestes necessitats, però no es preveuen ni calendaris ni inversions. Així ho ha explicat el programa El Cafè de la Ràdio, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Isidre Gavín.
No és un pla d'inversions, no ho és. Això s'anomena Pla Especial de Mobilitat del Vallès. Per això jo explicava que això va acompanyat, i es llegeixen entre ells i s'han d'entendre pel mateix llenguatge, per exemple, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que ja preveu moltes d'aquestes inversions, o el Pla Director d'Infraestructures, que està redactant l'ATM, per exemple, o el Pla Director de Mobilitat, que també està redactant l'ATM. Però, efectivament, en funció de qui li pertoca fer la inversió, serà després cadascuna de les administracions que haurà de posar en el seu pressupost o planificar l'execució que correspongui.
Tot depèn, doncs, de la voluntat de les administracions a l'hora de fer realitat les mesures incloses en el pla. Tot i això, Gavín confia que el pla ha estat prou consensuat perquè tiri endavant malgrat possibles canvis de govern.
Com més consensuat, com més haguem sigut capaços de reflectir les sensibilitats més majoritàries, més blindem el document i, per tant, nosaltres ho desvinculem totalment de les eleccions. També he de reconèixer que nosaltres tenim aquest pla gairebé acabat a meitat d'aquest any 2019, a meitat d'aquest any anterior, i el fet que hagués les eleccions municipals ens va fer frenar la publicació d'aquest document.
Gavín destaca que el pla de mobilitat és molt extens i que contempla tant el transport públic com el privat.
Com dèiem, el pla de mobilitat del Vallès ja és una realitat després de tots aquests mesos de converses entre les diferents administracions del territori que han anat des de la Generalitat fins als consells comarcals. Quines són les mesures que inclou aquest pla de mobilitat del Vallès? Les volem repassar amb el Pere Gallifa. Bon dia, Pere.
Bon dia, Pau.
Carreteres.
Entre les infraestructures més destacades que necessitaria el Vallès hi ha la creació de la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, el desdoblament de la B-124 entre Sabadell i Castellà i millores en carreteres com la C-14-13A entre Sant Quirze i Rubí.
Transport ferroviari.
El pla proposa la construcció d'un tram de la línia orbital entre Sabadell i Granollers amb la creació de 10 noves estacions, 3 de les quals són intercanviadors. També s'aposta per augmentar les freqüències de l'R8, l'allargament dels serveis de l'R1 fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, la creació de nous aparcaments en estacions i el soterrament de l'R2 a Montcada i Reixac.
Transport públic per carretera.
El pla preveu la creació de diverses línies d'autobús que connectin les diferents poblacions vallesanes. Entre les que ens toquen més de prop, n'hi ha una entre Terrassa, Sabadell i Granollers, entre Sabadell i Castellà i entre Cerdanyola, Barberà i Sabadell. Paral·lelament, inclou un reforç de les línies express.cat i la construcció d'una terminal d'autobusos a la UAB.
Canvis en la gestió de la mobilitat.
La implantació de l'anomenada T-Mobilitat és la gran fita que es contempla al Pla de Mobilitat del Vallès, però hi ha altres mesures per millorar la gestió de la mobilitat, com crear plans de mobilitat específics per a les grans ciutats i polígons de la comarca i la promoció del vehicle elèctric i els vehicles d'alta ocupació.
Tot plegat amb l'objectiu de satisfer diverses fites.
Entre les més destacades hi ha la d'incrementar l'ús del transport públic per moure's dins del Vallès del 13 al 21%, així com augmentar el transport públic per anar a Barcelona del 43 al 50%. També es vol doblar l'ús dels autobusos interurbans, passant dels 8 milions de passatgers l'any al 16. Augmentar el transport ferroviari en un 35% i reduir el viari en un 10% també consten entre les fites del pla, que també vol descongestionar la xarxa viària i la urbana.
Notícies migdia.
Les estufes de les terrasses i el compromís amb la sostenibilitat centren el debat de política local celebrat avui a Ràdio Sabadell. La Crida i Esquerra es van quedar soles ahir defensant que l'1 de juliol del 2022 desapareguin les estufes de les terrasses que no utilitzin energies renovables. El text presentat també demanava modificar l'ordenança sobre la via pública per impedir que s'instal·lin més a partir de l'any vinent. La resta de partits els van demanar ampliar el termini fins al 2025, cosa que les formacions proposants van rebutjar.
El cas és que en aquest mateix ple tots els partits, menys la Crida, van van votar a favor de la declaració d'emergència climàtica i Agenda 2030, un text que compromet l'Ajuntament a mitigar els efectes de la crisi climàtica. Per als anticapitalistes, que es van abstenir perquè volien accions més concretes, és una contradicció que no s'aprovés la seva proposta. Nani Valero n'és la portaveu.
Que vosaltres estareu governant els socis de govern actuals o futurs fins al 2023 i esteu eludint la responsabilitat de portar a terme accions concretes, que és el que falta en la declaració d'emergència. Passeu la pilota endavant al 2025.
Marta Morell, líder de Podem i tinenta d'alcaldessa, ha qualificat de demagògia el fet que Esquerra i la Crida diguin que la resta de partits van votar la declaració només per fer-se la foto.
Dir que perquè ahir nosaltres no vam votar a favor de la moció presentada per la Crida, que no estem compromesos amb l'emergència climàtica, i dir que per haver votat en contra de la moció l'emergència climàtica que vam signar abans del ple és per fer-se una fotografia, a mi ja em permetran, però aquí demagògia les justes, perquè una cosa no té res a veure amb l'altra. Ho han dit altres portaveus i jo em vull reiterar. A la Junta de Portaveus nosaltres vam dir, a petició d'un altre grup municipal, que si les mesures es feien a 2025 perquè era un calendari prou just, vam dir que nosaltres també votaríem a favor d'aquesta moció. Si la Crida hagués volgut, ahir aquesta moció que es presentava hagués sortit per unanimitat en el ple.
Segons dades d'Esquerra Republicana, que durant el mandat anterior s'ocupaven d'espai públic a Sabadell, hi ha unes 600 terrasses i les que tenen estufes en tenen una mitjana de 3. Calculant que hi hauria unes 1.000 estufes a la ciutat, el nivell de diòxid de carboni que emeten cada dia és de 12.000 quilos. La resta de partits també han criticat que no impulsessin aquesta mesura durant els 4 anys en què van estar al govern.
I encara en política local, Esquerra Republicana reclama la convocatòria d'una comissió de transparència ordinària perquè el govern exposi quina vinculació té amb la contractació de Juanjo Cáceres a la Diputació de Barcelona. Des de la formació republicana consideren sospitós que la parella de Marta Morell, líder de Podem i sòcia de govern, hi tingui una plaça després que es tirés enrere la seva contractació a l'Ajuntament de Sabadell.
A més, segons publica El Mundo, Podem Catalunya, formació de la qual Juanjo Cáceres n'és dirigent, està estudiant si el manté o no la direcció després de fitxar com a càrrec de confiança del PSC a la Diputació com a assessor tècnic de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut. La parella de Morell va accedir a aquest càrrec de confiança, en el qual treballarà estretament amb l'alcalde de Polinyà i diputat de Joventut, Javier Pérez Silva. Per aquesta feina cobrarà més de 50.000 euros anuals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els CDR, acusats d'encadenar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 23 de febrer del 2018, dos dels quals sabadellencs, aleguen que van fer ús del seu dret de protesta pacífica contra l'article 155. Així ho han apuntat avui a la Ciutat de la Justícia, coincidint amb l'inici del judici, en el qual s'enfronten a penes d'entre un i dos anys i mig de presó per delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu a l'autoritat.
12 dels CDRs encausats han respost únicament a les preguntes de les seves defenses en aquesta primera sessió del judici, mentre que el 13è està en ordre de cerca i crida. Els activistes han confirmat que van participar en la protesta a les escales del TSJC, però apunten que estaven exercint el seu dret a la protesta pacífica. Un dels acusats també ha detallat que la cadena que portaven no estava fixada als seus cossos i que en cap cas es va haver de tallar. Els encausats consideren que la fiscalia està fent una repressió política i que està criminalitzant el dret de protesta. Així ho considera també l'advocat de la defensa, Eduardo Cáliz.
Entenem que les penes són absolutament desproporcionades i igualment responen a una intencionalitat política que no és més que atemorir a la població, atemorir al moviment social, atemorir a la dissidència política d'exercir el dret de protesta i el dret de manifestació.
La Fiscalia, única acusació del cas, demana 2 anys i mig de presó per un delicte de desordres públics per als 11 encausats que es van encadenar. Per als altres 2, demana 1 any de presó per haver donat puntades de peu i de puny als Mossos, suposadament, mentre els estaven desallotjant del carrer. Es preveu que el judici s'allargui fins demà.
Notícies més breus d'àmbit local i comarcal que repassem amb l'Helena Molís. Bon dia.
Bon dia.
Incendi en un vehicle a la Ronda Europa aquesta matinada.
El cotxe ha quedat totalment calcinat per les flames i a hores d'ara els motius d'aquest incendi són totalment desconeguts. Una dotació del cos dels bombers i 2 unitats de la policia municipal han intervingut en aquest incident.
3 entitats sabadellenques retran homenatge a Muriel Casals.
Aquest febrer fa 4 anys que l'activista Muriel Casals va morir. La Fundació Bosch i Cardellach, la Universitat Autònoma de Barcelona i Òmnium Sabadell, 3 entitats a les que Casals estava molt vinculada, recordaran la seva figura en un acte al campus de l'Autònoma Sabadell. Aquest acte tindrà lloc demà a 6:45 de la tarda.
La Mobile Week arriba a Sabadell en la seva quarta edició.
La iniciativa, que enguany gira al voltant de la tecnologia per la ciutadania, ofereix una programació de debats i activitats obertes i gratuïtes. Des de dijous i fins al 29 de febrer es faran jornades i conferències per parlar de les dones en el món de la tecnologia o el blockchain, un torneig d'esports electrònics o una jornada col·laborativa per parlar del repte sobre la tecnologia i l'envelliment.
Ja podeu trobar a les llibreries des del dia d'avui la nova novel·la de la periodista sabadellenca Gemma Ruiz, Calau en Link. Es tracta de la seva segona obra del gènere després de l'èxit d'Argelagues i passa de la història de tres dones que lluitaven per obrir-se camí en un món de fàbriques tèxtils del Vallès a una altra dona, en aquest cas una perruquera d'origen xinès. Gemma Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Tornes a trobar heroïnes allà on ningú les va buscar mai?
Sí, mira, és una dèria que tinc, però crec que pot fer una mica de contribució, no?, si mires una mica més enllà del nas o més enllà del nostre melic i posar el focus en persones que s'ho mereixen i que això, en les pel·lícules, no passen de ser un secundari sense línia de guió.
De fet, la perruqueria xinesa és real. Anaves caçant històries allà.
A veure, és un cor de novel·la, és a dir, és aquest cor que batega on hi ha totes les històries que hi conflueixen, que evidentment que parteix d'un lloc real, però no només un, sinó diversos. Jo durant molt de temps he estat una mica espiant què passava, quin intercanvi hi havia en aquests llocs, per què hi ha gent que no mira a les persones que li estan, diguéssim, amanyegant les mans i fent una cura, no, personal, ni els mira la cara ni tan sols els pregunta d'on van venir. Llavors, a mi aquesta falta d'humanisme i d'humanitat m'inquietava moltíssim i a partir d'aquí, gratant, doncs vaig voler construir aquesta història al voltant d'aquesta perruqueria, que pot ser qualsevol, eh? No, és especial aquesta, però si es vol buscar empatia, se'n pot trobar a qualsevol lloc.
La perruqueria de la Gwen Ling aixopluga històries que van des de les jubilades del barri a la guerra del Vietnam o al mateix racisme.
Sí, perquè també aquestes figures invisibilitzades que dèiem, no?, les persones d'un origen diferent al lloc on han anat a viure, com en aquest cas la protagonista que va venir de la zona de Zhejiang, de la ciutat de Xinjiang a la Xina, m'interessava posar el focus en aquest tipus de persones que invisibilitzem per la nostra falta d'empatia i el nostre racisme també, però també volia posar el focus, quan deies ara jubilades, en les senyores grans, que penso que són una de les figures més denostades també de la societat. Tothom s'hi atreveix, no?, a parlar de les tresines, de les tietes, sempre fent cunyetes, sempre menys tenint, i tenen històries molt heavies al darrere per explicar, i si ens asseiem i les escoltem en traurem molt més profit del que ens pensem.
I precisament un racisme que ara mateix cap als xinesos és de rabiosa actualitat degut al coronavirus.
Doncs sí, que les autoritats hagin de dir, escolteu, la gent que va venir de la Xina i que fa 10 anys o 15 o més que no es mou de Barcelona o de qualsevol altre lloc d'Europa, no tenen per què patir la vostra paranoia, que les autoritats sanitàries hagin de dir això, amaga molt o posa de manifest, al revés, aquest racisme invisibilitat que tothom s'atreviria a dir que no existeix contra els xinesos i que precisament per no posar-li nom, per no acceptar-lo, hi és i molt. La gent segurament no sap, com jo no sabia abans d'estudiar tots aquests temes que em movien per fer la novel·la, que les persones xineses són les primeres de la història de la humanitat contra les quals se'ls fa una llei per qüestió d'ètnia. És a dir, Hitler s'emmiralla en la llei d'exclusió dels xinesos de final del segle XIX d'Amèrica per fer després les lleis antisemites. Per tant, mireu quina història de racisme institucional han hagut de patir la gent que de la Xina ha buscar-se la vida a qualsevol altre lloc del món.
Déu-n'hi-do. És aquest un llibre que tracta de la sororitat?
Sí, també, perquè en aquests espais com una perruqueria, que també tornen a ser aquests espais denostats per ser eminentment femenins, no? Vull dir, s'ha donat sempre molta més categoria als bars i als pubs, llocs eminentment masculins, perquè les dones durant molts anys no hi han pogut accedir per tenir la doble jornada laboral a casa, per exemple. Doncs aquests llocs feminitzats, perquè bàsicament anaven les dones, també han estat molt motiu sempre de cunyeta, de menysteniment, i a mi m'agradava posar-los en primer pla, no? I llavors, clar, en aquests llocs hi van les dones, paren el seu dia a dia frenètic i insuportable, es genera un espai de seguretat i allà poden desembotir-se i abocar el sac i explicar-se les coses i generar aquesta sororitat, aquesta germanor tan poderosa que s'encomana entre dones, no? I això també m'agradava moltíssim.
Després de l'èxit d'Argelagues, és complicat afrontar una nova escriptura?
A veure, jo sempre deia, no hi haurà segon llibre si no hi ha una història que m'importi molt perquè es passen tants sacrificis i jo em costa tant allà batallar amb les paraules per aconseguir una cosa que m'agradi mínimament que no faré una història per fer. Llavors, mira, jo anava fent com relats, pensant que potser un dia faria un llibre de relats, i al final em va sortir aquesta novel·la perquè vaig decidir que tenia molt pes, no?, tot aquest centre d'interès que m'estava portant la gent de fora, aquestes perruqueries i l'acte de fer-se la manicura també, què volia dir. I bé, doncs sí, Argelagues et pesa una mica de dir, a veure, perquè tanta bona recepció, ara pot venir la clatellada, però l'agraïment és superior, és a dir, no tinc prou agraïment per totes les persones, moltíssimes de Sabadell, aprofito per dir, perquè a Sabadell és un dels llocs on s'ha venut més i d'una manera molt bèstia Argelagues, per tant, el meu agraïment a la meva ciutat és màxim, i sí, gràcies a aquest suport que m'ha fet la gent, doncs m'he envalentonat per fer la segona, encara que, bé, sempre amb molta batalla, no? Però sí que pesa, però també acompanya, i sense el pes d'Argelaga, sense l'acompanyament, no hauria fet aquesta segona, segur.
Si la voleu veure, els que ens esteu escoltant, la Gemma Ruiz serà a Sabadell presentant el seu llibre dimarts vinent, dia 11, sí, a la Llar del Llibre, és correcte?
Exacte, i ens acompanyarà el Roger Escapa, que espero que em faci preguntes molt benèvoles i no punxi gaire. I si no, bé, amb alegria ho entomarem.
Esperem que sigui així. Gràcies per atendre'ns, Gemma, i enhorabona.
Moltíssimes gràcies, una abraçada. Merci.
Notícies migdia.
Sabadell és una de les ciutats de Catalunya on hi resideixen més amazics, és a dir, persones d'origen nord-africà. Aquest col·lectiu, arrelat des de fa anys a la ciutat, reivindica la seva llengua com a gran tret diferencial. Ho ha explicat Ahmed Abdelahuet, president de la Casa Amaziga de Catalunya, al programa El Cafè de la Ràdio.
Es nota quan vas a visitar, es visita el nord d'Àfrica, quan arribes a un poble, a una ciutat que és amaziga, i es nota això, perquè la primera cosa que tenim com a sènia d'identitat pròpia és la nostra llengua. La llengua amaziga és totalment diferent de l'àrabe, no té res a veure, i a més no té cap similitud ni cap cosa que la fa propera, no? A nivell d'escriptura mateixa, o sigui que l'àrab s'escriu de dreta a esquerra i l'amazic s'escriu d'esquerra a dreta.
El problema és que aquesta llengua no és oficial i, per tant, Helena, no s'ensenya a les escoles ni tampoc es parla en les institucions.
Exacte, i per tal de revertir aquesta situació, des de l'entitat Anarús en Àfrica de Sabadell imparteixen classes d'amazic per a tothom qui ho vulgui. Un altre projecte que s'ha engegat per tal de divulgar la llengua i la cultura amaziga és el documental Amazics, una diàspora forçada, que es presentarà demà a Sabadell. Tot i això, Abdelwahed ha afirmat que Catalunya és un dels territoris on més es coneix la seva cultura.
Cada cop hi ha més coneixement i molt més a Catalunya que en altres llocs d'Europa o de tot l'estat espanyol, però la cultura amaziga és la primera cultura, diríem, és la cultura autòctona del nord d'Àfrica de fa més de 3.000 anys. Són els primers habitants que van habitar en aquesta part del continent africà i tenen la seva llengua, la seva cultura, la seva arquitectura, la seva cosmovisió, la seva manera de viure, de relacionar-se.
Així doncs, el Casal Pere IV acollirà demà la preestrena del documental i també la presentació de les publicacions sobre llengua i drets col·lectius que ha elaborat la Casa Amaziga de Catalunya, conjuntament amb el Centre Internacional Escarrer per a les Minories Ètniques i les Nacions.
Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
passem a altres notícies d'àmbit més general. Quim Torra recorre la inhabilitació al Tribunal Suprem i veu indicis de persecució política.
El president de la Generalitat qüestiona la imparcialitat de membres de la Junta Electoral Central, del jutge instructor del cas i de membres del tribunal que el van jutjar. L'escrit de la defensa conclou que les decisions judicials i administratives han pretès apartar il·legalment i il·legítimament a Torra de la presidència de la Generalitat.
El Parlament aprova portar al Tribunal Constitucional el decret del govern espanyol contra la República Digital Catalana.
La iniciativa de Junts per Catalunya i Esquerra ha tingut el suport dels Comuns i la CUP, mentre que el PSC s'hi ha abstingut i Ciutadans i el PP hi han votat en contra. El Consell de Garanties Estatutàries ja va concloure que diversos articles del decret són inconstitucionals. El conseller de Polítiques Digital, Jordi Puigneró, ha agraït la iniciativa i ha explicat que el govern català va formalitzar ahir el seu recurs davant l'alt tribunal.
En primer lloc, agrair-los doncs, la votació i de la presentació d'aquest recurs d'inconstitucionalitat contra aquest decretazo digital. Voldria anunciar-los que, en aquest sentit, també el govern de Catalunya ahir mateix va formalitzar la presentació també del recurs d'inconstitucionalitat que va aprovar el govern ara fa doncs, ja algunes setmanes, basat en l'informe del Consell de Garanties Estatutàries, on clarament tots els seus articles, menys un, es declaren o fan olor d'inconstitucionalitat.
El síndic de Greuges també va fer un informe on considera que la normativa vulnera els drets fonamentals.
LG cancela la seva assistència al Mobile World Congress com a prevenció davant el coronavirus i ZTE matisa que sí que hi participarà.
La multinacional sud-coreana LG ha explicat que ho fa per avantposar la seguretat i la salut dels seus treballadors, socis i clients. Per altra banda, després d'informacions que apuntaven que ZTE tampoc hi participaria, la corporació xinesa ho ha desmentit i ha confirmat que serà el Mobile. Paral·lelament, la direcció del certamen ha confirmat que la fira se celebrarà amb normalitat, afirmant que l'impacte del coronavirus és mínim. Des de la Generalitat s'ha fet una crida a la tranquil·litat enfatitzant que es treballa amb informació actualitzada del virus.
I acabem explicant-vos que Clara Ponsatí ja s'ha acreditat com a eurodiputada al Parlament Europeu. L'Eurocambra reconeix oficialment l'exconsellera després que Llarena hagi demanat que li retirin la immunitat. Ponsatí s'ha mostrat molt contenta, però admet que no té clar què farà el jutge d'Escòcia amb l'euroordre ara que té immunitat. Us parlem d'una aplicació per perfeccionar la pronunciació de la lectura.
La contraportada.
Es tracta del projecte d'Iñaki Ibargoyen, un professor de l'Escola Sant Julià que s'encarrega d'ajudar els nens de 5è i 6è amb dificultats de lectoescriptura. Aquest docent que va venir de la ciutat de Tenerife creu que una app permetria a cada alumne personalitzar el seu ritme de treball. Ara Elena necessita ajuda per completar-la.
Ibargoyen ha explicat al programa al matí quins avantatges pot tenir per als alumnes treballar la lectura i la comprensió dels textos a través de l'aplicació.
Per una banda, si es creen prou recursos, tinguis una diversitat de lecció que pugui fer que l'alumne triï el que vol llegir i pugui fer-ho d'una manera més amena, tens el fet de que treballa mitjançant un dispositiu electrònic que hi ha molts alumnes que els crida molt més atenció, i tens a part que la idea és que pugui adaptar el ritme. La lectura, tu pots canviar la velocitat del model perquè vagi més ràpid o més lent i llavors la persona pugui anar al seu ritme i si es perd pot tornar a repetir, només amb un clic pot tornar i veure per on anava.
Un dels condicionants és que els contes que es llegeixen al mateix temps que s'escolten en àudio estiguin dins de l'aplicació i han de ser curts com a estratègia de motivació per a l'alumnat, que així té la sensació que acaba, fa feina i progressa. Per a dur a terme la iniciativa, l'Iñaki necessita ajuts diversos.
Primer és un grup de creació de material o de búsqueda de material, traducció si cal, perquè ja que el fem en un idioma el podríem fer en un altre, i després és com ens ajuden d'aquí des de la ràdio amb la gravació de l'àudio, que es pugui gravar i que sigui una bona dicció en l'idioma que sigui, ja sigui anglès, castellà, català o el que sigui. I després amb aquest àudio, un següent grup seria el que s'encarregaria de fer la correlació de les frases amb l'àudio i finalment ja tindríem la part de poder penjar-ho a la web.
De moment ja ha aconseguit alguns contes lliures de drets del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell i també d'un escriptor canari.
Marxem! Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les xarxes socials o el nostre web radiosabadell.fm. I ara no us perdeu l'Hotel Suís.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.